Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
La ràdio té la capacitat de sorprendre't cada dia i ahir dissabte, en plena tertúlia del suplement, hi va haver un moment meravellós, entre altres coses per inesperat. Aprofitant que molts dels llibres de Sant Jordi tractaven sobre qüestions relacionades amb la nostàlgia i aprofitant que avui conversem amb Quimi Portet pel retorn imminent de l'Último de la Fila, vam posar deures als nostres col·laboradors, els vam demanar pel·lícules, cançons, receptes, espais, personatges que els connectessin amb el seu passat més íntim. L'Antoni Jalón, una incorporació d'aquesta temporada, es va emocionar de cop quan va recordar els macarrons i el fricandó de la seva mare, que descansa en pau. L'Antoni, una persona culta que desprèn bonhomia i una seguretat en ell mateix que sovint no pot amagar, es va trencar quan va recordar com troba a faltar la dona que el va portar a aquest món. Aleshores, a l'estudi es va fer un silenci que ens va connectar a tots, segur que també els de casa, amb éssers estimats que ja no hi són, però d'aquí guardem un record enorme en el lloc més profund del nostre cor. Perquè si bé la nostàlgia és una arma potentíssima que ens fa idealitzar passats que potser no ho són tant de feliços, què faríem sense el record de tots aquells a qui hem estimat? Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. Bon dia i bona hora a tots quatre.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bé.
Bé.
Entre bé i molt bé, jo sempre.
És que amb el Carles dèiem que després d'una setmana que ha estat complicada, ahir vam tenir una petita alegria.
Vaig pensar molt en vosaltres aquesta setmana.
Sí, no? Sí.
No parlarem de futbol.
No, perquè perdona, es va demostrar al minut 25 que jo tenia raó, que podíem haver remuntat.
Sí, totalment.
Però bueno, ara ja està.
Ara ja està, però s'ha demostrat...
Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, canta Joan Manuel Serrat.
Però és just l'endemà, veu tenir una alegria, no?
Sí, però no és...
No parlarem de futbol.
Jo vaig veure a Madrid, a més a més. Perdoneu, us puc dir un secret? A costat de Bertín Osborne, en un bar, veient el Madrid com perdia...
Davant del micro, sisplau, Carles.
El Bertín Osborne, que era molt simpàtic amb tothom, com va veure que li fotien aquell gol que els treia fora, es va aixecar emprenyat d'una revolada i va marxar sense dir res, ningú emprenyat. Anyadíssim, jo content, però callat.
Però a on mires el futbol? Que
això anava a dir jo. Jo mai he coincidit en Osborne.
A la Castellana.
A un bar, eh? Eres a un bar i amb
Bertín Osborne. Al bar d'un hotel, que està ple de gent que va veure el futbol, una superpantalla.
Què bevia Bertín Osborne?
Bevia Coca-Cola.
Doncs quina decepció.
Sí, jo pensava que seria Coca-Cola amb trampa o alguna cosa.
Potser era un Cuba Libre, però jo diria que era Coca-Cola.
Bueno, no descartis que fos un Cuba Libre.
Sabeu
que... Això és veritat, ahir va guanyar la Real i fins aquí. Sabeu què he descobert avui que m'ha sorprès moltíssim? Quants anys poseu a Carles Monguilot?
Ostres.
Cuidao, eh?
60.
Cuidao, eh?
60 anys.
Jo dic 60.
Tu, Marta?
Jo, 55.
Acaba d'alegrar el dia, ja.
Núria?
57.
Me'n digueu l'adreça per un pernil per Nadal.
Ei. Jo també hagués tirat per aquí. I fa 3 minuts m'acaba de confessar l'edat que té. No ho diríeu mai.
Això no vulnera el dret al secret professional.
Encara treballes.
No l'he revelat, no, encara. No. Vols dir quin any vas néixer?
No, sí, el 58 vaig néixer.
Ah, mira, té l'edat de la meva mare.
Sí. 68 anys, Carles Monguilot. Sí. Jo crec que són els 68 anys més ben portats de la història de Catalunya.
Jo tenia un client que...
Jo tenia un client que
li vaig lluar a la seva aparença, el bé que estava, i em va dir, mira, diu, la fotografia... Collonuda, diu. La radiografia millor no te l'explico, va dir. Però no és el meu cas, estic molt bé.
Com t'ho fas, Carles?
Em cuido, faig esport, no em deixo emportar per tots els plaers gastronòmics, per exemple, que em demanaria el cos. Bé, és una
I tens
mica...
pots disgustos més enllà dels del Barça.
No, i els disgustos els assumeixo com a qüestions inevitables, no? També és veritat que bé, la vida t'ha de tractar bé i raonablement bé, i a mi, més enllà de coses que et passen, perquè és l'alternativa a no fer-te gran, és desoladora, no?, com deia algú. Trista alternativa, no envellir. però ho porto bé. Això de viure m'agrada molt i ho porto relativament bé, jo crec.
Jo també crec que el fet de cada diumenge compartir tertúlia amb tres millennials...
Sí, clar. Podríeu ser els meus fills.
Et rejuveneix.
Com parlem de la nostàlgia, sí, sí, és que jo tinc un fill més gran que vosaltres. Jo jugava a futbol sempre. Passa que fins als 40 i pico d'anys em vaig haver de retirar, em vaig fer mal amb un genoll i ara faig el·líptica, que és un esport de manteniment. No, és un esport,
sí, no et pots fer mal fent el·líptica.
No pots fer mal, però ho faig cada dia, i ho faig una hora, i una mica de peses, i miro de...
Abans o després de venir a la tertúlia?
Sempre ho faig. Dissabtes i diumenges al matí, per exemple, aixecar-te a les 6 del matí a fer esport, jo crec que és inhumà. Per exemple, avui faré després de la tertúlia.
És el que fa el president de la Generalitat cada dia.
I entre setmana ho faig al vespre, fins al punt que quan estic ara a Madrid, que porto tants de... Com sabeu, que vaig setmana sí, setmana no a Madrid, me vaig anar a apuntar amb un gimnàs municipal, que és allà al Mercado Barceló, i em vaig apuntar amb l'Isabel, i ens varen demanar les dades i tal. Diu, són 60 euros al mes. Diu, bueno, dic, pues muy bien, que barato. I com me veu el carnet, diu, hombre, no, diu, estàs mayor de 60 anys. Diu, 16 euros.
Mira que bé.
Sí, que barato, no? I cada dia, després, fer el judici al matí, a la tarda treballo al despatx a Madrid una mica, i llavors me'n vaig a fer la meva hora d'obligacions corpòries.
Bé, a veure, parlarem d'una estona de Pedro Sánchez, perquè l'Oriol, la Núria i la Marta suposo que han estat molt pendents també d'aquesta trobada que hi ha hagut a Barcelona aquest cap de setmana. A l'Oriol li va tocar cobrir-la ahir, en parla també bastament a la tertúlia, vam seguir alguns dels parlaments en directe. Però abans, hem demanat deures aquest cap de setmana als nostres col·laboradors, relacionats precisament amb l'any de naixement, aprofitant també que la nostàlgia forma part de Sant Jordi, amb moltes temàtiques de molts llibres que hi presentàvem, que d'aquí una estona conversem amb el Quimi Portet pel retorn de l'última de la fila, i també amb aquest moment tan especial que hi vam viure a la tertúlia del suplement, que crec, Montguilot, que tu vas sentir en directe.
Sí.
També. I no havíeu parlat amb el Gelong, ni tan sols us coneixeu, potser?
Em sembla que havien coincidit alguna vegada. No. En Gelong, qui coneix més, és l'Isabel, que coincideixen amb tertúlies. Però jo, personalment, em sembla que no he coincidit mai amb ell. Per cert, és que ara puc dir una cosa?
Endavant.
És que en tinc 67, per això us he enganyat. Ara ho he pensat i...
Si encara no estàs posant un de més.
Encara no has arribat.
Mira, si fa ser burro, no?
Bé, però t'han posat 55. Va, vull dir que no.
50... Això t'ho ha dit l'Isabel.
No m'ho ha dit, però... No, 50... Allò no ho sap, segurament. 58... Clar, i vaig néixer a l'agost, 13 d'agost, encara no els he fet.
Molt bé.
Això us heu portat. Amb
un amunt, un avall, no passa res.
Sí, jo hi vaig sentir en directe a l'Antoni Gelong. I per unes coincidències que tu ara diràs, suposo, me va interessar especialment.
Us vam demanar una olor, un personatge, una cançó, un plat, una sèrie, una pel·lícula, que us connectés amb fa 30 anys, o amb el vostre jo adolescent, o amb la infantesa, o amb algun moment passat que volíeu reviure. I tu, precisament, igual que l'Antoni, vas triar els macarrons que feia a casa la teva mare.
Sí. I a més ho vaig enviar per escrit, per tant hi ha prova documental, de que no ens hem posat d'acord, i a més ho vaig enviar, com ho vau demanar de seguida. Vaig triar els macarrons de la meva mare, i, esclar, relacionats amb la nostàlgia, perquè, a més, la meva mare va morir el 12 de maig passat, encara no fa un any. Llavors, aquells macarrons que ens portaven a mi, al meu germà, a tots, els meus fills, a la infantesa, és aquesta capacitat evocativa que té, no?, el gust com una olor. Llavors, jo sempre pensava, quan la meva mare es mori, quins seran els macarrons? I el meu germà, que tenia, i dic tenia, 2 anys més que jo, només, a ell li agradava molt cuinar, i ell havia après totes les receptes de la meva mare. La meva mare va venir el 12 de maig, bueno, els macarrons els seguirà fent el meu germà. I el meu germà, 2 mesos després, el 12 de juliol, inesperadament, no ho esperàvem, va morir. Llavors sí que t'adones compte que la nostàlgia, no?, que és com deia Suárez Inclán, que és un cronista taurí, però que escriu meravellosament al País, va dir un dia que la nostàlgia és ese deseo doloroso de regresar. Llavors, aquest desig de tornar a menjar aquells macarrons, de cop i volta te'n dones compte que mai més menjaràs aquells macarrons, perquè s'ha perdut la recepta, no? I, efectivament, doncs, de seguida vaig pensar... els macarrons de la meva mare em porten a la nostàlgia. I segurament els meus fills, a la Maria, en Marc, els meus nebots, els fills de l'Enric, també segur que quan pensen en els macarrons de la seva àvia, Doncs ara són conscients que mai més els menjaran. I potser aquesta és la representació més, no sé, més simbòlica del que és la nostàlgia, no? I l'Antoni Gelong va parlar dels macarrons. Però és que després va haver una altra coincidència que tu saps.
Sí, perquè tu també ens vas proposar una cançó que tenia a veure amb Lluís Llach.
Sí, Viatge Itaca.
Era aquesta.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca.
Jo em pensava que eres més de Serrat que de Llach, tu, un guilot.
Jo, amb la meva adolescència, era absolutament de Lluís Llach. Fins i tot havia fet algun disfòrum que es deia abans, en on parlàvem de les cançons de Lluís Llach, amb un íntim amic meu, el meu amic de tota la vida, que encara ho és, que és el Lluís Falgàs, conegut periodista. Havíem anat a veure Lluís Llach a casa seu amb 17 anys, amb 16 anys. Quan va sortir Viatge Itaca, a Girona, els gironins ho recordaran, allà al pont Eiffel, al pont de ferro, baixant a la Rambla a la dreta hi havia una botiga de discos. Els LPs els anaves a escoltar allà, te deixaven escoltar els discos, i llavors tu anaves a casa i deies, mira, m'agradaria que em regalessiu aquest disc. I deia, bueno, per Reis, pel teu sant, per quan sigui. I jo recordo perfectament, era l'any 75, deien tenir 16 anys, amb el Lluís Falgàs, escoltant fins que ens van treure de la botiga. Diuen, bueno, nois, marxeu, ja vindreu a comprar-lo, escoltant el Viatge Itaca. Era l'any 75. Un any que, a més, com jo vaig buscar quin any va sortir Viatge Itaca, de Lluís Llach, jo ja el situava més o menys, no?, per aquests anys. És l'any que va morir Franco. L'any que mor Franco, jo estic a Barcelona, recent arribat de Girona, i jo he vist la mort de Franco aquí, no?, amb ambient universitari. Ja. Bé, tot això, evidentment, et porta a la nostàlgia d'aquests temps en què tot estava per fer, no?, i tot era possible, que deia el savi, no? I sí, Lluís Llach, a mi, tota la vida m'ha agradat moltíssim, i el disc el recordeu, no?, el Viatge Itaca, que és un disc simfònic amb una qualitat, els calafis, en fi.
Doncs Carles Monguilot reivindicant Lluís Llach en una tertúlia del Suplement, també. Una cosa que tampoc esperava viure.
Sí, jo no m'esperava.
Però soc molt de Serrat, també.
Sí, sí.
Sí. Jo, a mi, si tinguessis tres cantants, jo diria Lluís Llach, Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina.
Molt bé.
Exemple, no?
Molt bé. Va, coses i generacions diferents. Hem fet la part una mica més vintage. Marta Bonforte, una cançó. Aquí ja comencem a veure que som generacions diferents.
Sí, sí.
Servicio de lavandería, segur que connecta amb la Núria Oriol,
totalment.
Segur que connecta amb l'Oriol Marc, segur que connecta amb un servidor i amb Marta Bonforte, evidentment.
Sí, a més, jo me'n recordo perfectament que tenia un casset a casa i aquest disco el vaig fer pols, perquè el sentia tots els dies, el ballava, tornava a sentir una altra volta, és que me'l sabia de memòria, feia coreografies amb aquesta cançó, i era obsessió. Jo crec que mos va passar a aquesta generació amb aquest disco, que era increïble, i ho sentia molt com a casa, i quan ens ho vau dir, jo vaig pensar de seguida en aquesta cançó, bueno, i també una altra de La Oreja de Van Gogh, de La Reina del Pop, perquè per a mi eren com els temazos, no? I a més ara encara ho són, jo crec, 25 anys després.
És que realment és un exercici molt fàcil de fer, perquè tothom té una tria que el connecta amb el seu jo adolescent. I en el cas del Contigo mi vida, o el Servicio de lavandería, jo li dic Contigo mi vida, perquè deu ser el títol de la cançó.
Sí.
Clar, tot això és previ a la relació Shakira-Gerard Piqué. Aleshores,
sí.
Quan després...
Molt previ.
És el descobrir de Shakira, sí, colombiana, bla, 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 bla.
És 10 anys abans.
Quan després hi ha aquesta relació, clar, ella ja és un mite tan enorme, globalment conegut.
És que la famosa és ella.
Sí, sí. Bueno, i continua sent, no?
Exacte. Sí, sí. Exacte.
Bé, aquesta és la cançó que reclamava també la Marta Bonfort.
Tienes talento, cultura, manos bonitas, estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien.
Va, el retorn de L'Oreja de Van Gogh fa la sensació que és l'oposat al retorn de L'Última de la Fila. Vull dir que aquí sí que hi ha alguna cosa que ens perdem, perquè aquí hi ha hagut ruptures, hi ha hagut retorns, hi ha algunes desafinades en les prèvies, no, Marta?
Sí, de fet, està aquest debat de Tim Leire, no?, Timo Maya, que s'ha fet, perquè és cert que Leire, la cantant fins ara, va estar molt més temps L'Oreja de Van Gogh que a Maya Montero, però la sensació és com que més nostàlgia dels primers discos de L'Oreja de Van Gogh, que són realment els que també molta gent recorda, no?, les cançons mítiques com aquesta, que fan també aquesta nostàlgia, i jo tinc molts amics, jo no ho descarte encara, que volen anar al concert també per la gira aquesta que va començar ara, per recordar, no?, aquesta època gloriosa de temazos també, de cançons que se te claven dins i ja no te solten mai, no? Jo aquesta cançó l'he cantada no sé quantes vegades, en karaokes, en casa, a soles, a discomòbils, i jo crec que també és història, no?, història del nostre país.
La cançó de Núria Orriols. Anem molt bé, eh?
Puja, puja.
Tertúlia política, avui al suplement, amb l'Oreja de Van Gogh, amb Shakira i també amb Britney Spears, Núria.
Sí, a veure, jo aquesta cançó em connecta moltíssim amb la infantesa perquè, com la Marta, doncs ballava, la cantava, amb la meva germana, sobretot, i això ens ho passàvem molt bé, i és una cançó que encara em poso per escriure. És a dir, els meus companys de redacció saben que em poso a tope la Britney Spears per escriure qualsevol article, i després és una cançó que em poso per córrer, també.
O sigui, l'article d'avui on analitzes per què Pedro Sánchez ha teixit una estratègia per reunificar les esquerres mundials i erigir-se com a líder, l'has escrit amb Britney Spears de fons?
En aquest cas no, però molts articles els he escrit amb Britney Spears i Shakira.
I ara un piano, crec que és un piano que amb els tres primers acords ja sabeu de què estic parlant. No, no és un piano, és una... Això deu ser, això és una corda, no? Això s'ha escrit un crim.
Sí.
Aquesta també és teva?
És meva, és meva.
Això també et connecta amb...
Sí.
La Fletcher.
M'encantava. Era petita i...
És abans de crims ens havíem de conformar amb la Fletcher.
Amb la Fletcher. I a mi m'encantava la Fletcher. Era... Bueno, sortia de l'escola, això ara no es pot fer. Mm. Però mirava la tele...
No, sí, sí, que es pot fer. Hi ha una contrarreforma en marxa.
Hi ha una contrarreforma en marxa, sí, que deus estar liderant tu,
i tant,
no?
I tant.
Sí. Tanquem aquest capítol?
Tanquem aquest capítol. I Colombo, també.
Colombo,
mirava,
home.
Colombo i Fletcher.
Mm. Sí, sí.
Us en recordeu, de Colombo?
Però és que Colombo tu la devies veure amb una reposició. Exacte. Perquè
no sé,
jo la veia quan era jove, petit i jo jove, Colombo.
I la Fletcher també, sí. Era més antiga.
Jo havia tingut una gabardina que semblava d'en Colombo, i la meva mare me l'amagava.
Mira, t'hi faig, sí, amb la gabardina,
sí,
aquesta.
Me l'amagava perquè era vella, havia eixut del meu pare ja. I a mi m'agradava molt perquè semblava d'en Colombo.
L'Oriol Marc ha triat un personatge. Comencem amb el personatge que segur que també tots teniu al cap.
Chunxin chuachi chachuchi.
Home, Joan Gaspar, quan la Sònia em va enviar el missatge de 25 anys enrere, un personatge públic, sense cap mena de dubte, Joan Gaspar, el pitjor president de la història del Barça, després de Josep Maria Bartomeu, sempre s'ha de fer aquesta puntualització, perquè són els anys de plom, són els anys d'una plantilla del Barça amb Giovanni, Rochenbach, Simão Sabrosa, Gerard López, que encara ens deu deure diners, d'un futbol atros, amb entrenadors com Serra Ferrer, i tinc el record d'aquell estiu del 2000 que marxa Figo. Jo tenia la samarreta de Figo amb el 7, encara la tinc, crec, a casa dels meus pares, possiblement el trauma més gran de la meva vida, sense cap mena de dubte, i allò de saber que tens un president que és un complet inepte, que no hi ha ningú al volant, i que el teu equip estimat no se'n sortirà mai més. I, per tant, jo quan penso en 25 anys enrere, em ve al cap allò d'anar al Camp Nou amb el meu pare i pensar, però tota aquesta turba de jugadors que tenim, d'on els hem tret?
Mal record, veig, Oriol.
Molt mal record.
Jo pensava que triaria Jordi Pujol.
Ja l'has triat tu, Núria.
No, perquè jo pensava, si ho fa l'Oriol...
Sí, però jo vaig aplicar el rigor històric que em demanava la Sònia, que era 25 anys, i clar, 25 anys, el Jordi Pujol va plegar...
25 anys o més?
Clar, però a mi, jo ja saps que sóc molt quadrat. Vaig fer la resta, 2001, el 2001 Jordi Pujol encara era president, és quan Artur Mas assumeix una mica el rol de successor, i home, és que em sap greu i tot ser tan pujolista. No vull que quedi tan clar, al final...
No vols que quedi tan clar.
No, però jo al final he d'escriure del tema i vull aplicar un cert rigor i la gent no pot saber que jo tinc una foto de Jordi Pujol a la tauleta de nit. No, això és broma.
Doncs no ho expliquis.
No ho expliquis a Catalunya.
Va, una cançó també de l'Oriol, que a més està d'actualitat perquè han anunciat que ben aviat toquen a Barcelona. Last Night dels Strokes.
És que és una meravella de cançó, primer, i segon, a mi em passava com la Núria. És quan arribava a casa, quan no tenia...
Ballaves?
No, balla, jo no ballo. No ballo, bueno, ja ho saps, que no ballo. Però tot periodista de Barcelona que hagi estat amb mi de nit sap que jo no ballo. Però jo quan arribava a casa, els meus pares tenien el Digital Plus, o com es digués en aquell moment, i allà hi havia l'MTV, que ha contribuït a l'educació musical de moltes generacions. I jo recordo un dia a la tarda, havien ser les 5 i poc, de posar a l'MTV i veure què sortia de novetats aquell dia, i vaig veure un grup de 5 persones, totes elles mal pentinades, amb aquest estil de brotejar, les guitarres una mica caigudes, i aquella actitud de tant se m'enfotisme il·lustrat que té el cantant Julián Casablancas, que per cert, ho dèiem l'altre dia, Roger, tu i jo parlant, amb orígens a Sabadell, que és...
Sí,
les...
perquè el seu avi, crec que és, era Ferran Casablancas, que era un empresari textil, que ha exiliat del franquisme.
Això mateix.
I té un institut a Sabadell, i sí, sí. Crec que fa un parellet, quan va venir aquí el primer Sound, va començar a cantar Visca Sabadell, i... però no hi ha estat mai, eh? Ni ha tocat mai, no deu saber ni què és, però no, sap que té uns orígens allà.
I a mi és d'aquelles bandes que t'acompanyen tota la vida, tots els discos que tenen el ser pràcticament de memòria, i formen part de l'educació sentimental, igual que l'altra cançó que li vaig passar a la Sònia, que no sé si podrem sentir o no, que és una Daft Punk, que em passa el mateix. Jo arribava a casa, posava l'MTV, i el dia que vaig veure aquest videoclip a mi em va esclatar el cap.
Monguilot no sap de què li estàs parlant.
No, jo m'he perdut quan ha dit que tothom sap que no ballava. Jo, per exemple, tenia la sort de que ballaves lent, perquè quan jo tenia l'edat d'anar a ballar, hi havia els lents i els ràpids. Llavors els lents canviaven de cop la música i anaves fent una ruta i demanaves per ballar.
I llavors entraves tu.
I llavors jo intentava, sí, bueno, perquè jo era molt petós ballant, també.
Sí, jo tinc els peus molt grans.
Però el lent no, el lent era, bueno, pues això, com el seu nom indica.
No, jo en aquest cas, i a mi ja sabeu que m'agrada molt dir una frase, potser el Carles no hi està d'acord, però jo crec que França, entre Voltaire i Zidane, no va fer res, més enllà de col·laborar amb els nazis a la Segona Guerra Mundial, i podríem dir que després de Zidane, la gran aportació al món francesa és una generació de grups que neixen més o menys als 2000, Daft Punk, Phoenix, que un dels integrants de Daft Punk és íntim amic del guitarrista de Phoenix, que és un altre grup de referència, i és l'electrònica de ball fa un gran pet als 2000 amb grups que venen de França, i en aquest cas són un grup d'aquells que, a part, tenen una iconografia molt marcada, allò... la iconografia del robot, ningú sap quina cara fan, tot i que ara, per exemple, un dels seus integrants, el Tomàs Bangalter, va fer una sessió amb un digi que es diu Fred Again, a cara descoberta ja tothom sap qui són, i està molt bé que sigui així, però vaja, que és d'aquelles cançons que jo les sento i a mi me la posen... Ara ja no surto de nit mai, però si me la posessin de nit...
Tornaries
no sé si,
a sortir.
No sé si m'atreviria a ballar, però sí a saltar.
Jo et faria una petita esmena, perquè sí que França va fer una cosa molt important aquest temps, que no havia fet res més, que sí. Va ser gràcia a un belga, que és el Jacques Brel. Ah. Perquè el Ne me quitte pas, per exemple, jo és una de les cançons que vaig...
També la podríem haver triat. Eh?
Sí, jo la podria haver triat. Mm. Encara ara m'emociona, sí.
Ara, una pel·lícula. Poso la banda sonora i a veure si algú de vosaltres la reconeix més enllà de la Marta Monforte, que és qui l'ha escollit.
Factoria Disney, diria jo.
Sí.
La Bella i la Bèstia.
La Plan? No.
Molt bé.
Perfecte.
Mulan.
Jo connecto molt amb la Marta, clarament.
Mulan, Marta. Quina gran tria, eh?
És per nota,
sí,
eh?
Sí. Sí, sí, molt bé. Jo crec que la Núria i jo, això, estem connectades.
Estem
connectadíssimes. Sí, és que aquesta... M'he passat el mateix que amb la Shakira o amb l'Oreja de Van Gogh, que tenia el VHS, evidentment, perquè és com veiem les pel·lícules abans. Tenia una mesa prop de casa on... un lloc que ja no existís, no?, que eren els videoclubs, i anàvem, i jo sempre volia anar als meus pares, anem. I aquesta pel·lícula, la de la Mulan, és que em pareixia una història, una xica, un adolescent que no li saben lluitar, ella va, i era com un missatge, me pareixia ja de petita superpotent, i m'encantava, la veia en bucle. A casa estaven ja farts de mi i de voler veure la Mulan, i encara m'ho recorde, no?, a dia d'avui. Però també tenia l'Hèrcules, no?, també m'encantava, i totes aquestes pel·lícules, jo crec, la Factoria Disney, que ens va marcar un poc a tots, no?, la infantesa i l'adolescència, també.
Hèrcules fa molta por. La vaig haver de tornar a veure l'altre dia amb el meu fill, i no la vam aguantar. Vam haver de tancar. Sí, perquè Disney, si una cosa fa, és xantatge emocional a les criatures. i hi ha moments que són terribles i, sí. i no som capaços a casa d'acabar cap pel·lícula de Disney encara.
El meu fill que té...
I, evidentment, amb el Rei Lleó no m'hi atreveixo ni de conya. Encara,
no, no, normal. No.
Fins als 18 anys li prohibeixo veure el Rei Lleó.
I amb el Dumbo, el meu fill té 40 anys.
Uau, Dumbo és horrible.
Com plorava quan separaven a Dumbo de la seva mare.
Terrible.
Que és maltractament infantil, el Dumbo. Sí. És que és horrible. No, molt bueno, malament. I animal.
Molt malament. No, no, Hèrcules tampoc. Fatal, 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 fatal.
La Mulan sí, la Mulan sí.
Va,
bueno, una... és dura, també.
Una de... Sí, és dura, bueno, és dura, és duríssima, i també connecta... Bueno, és un empoderament amb tota regla,
sí,
no?
Totalment. Que...
Feminista.
Sí, totalment.
Mm.
Harry Potter. Harry Potter, els llibres, no les pel·lícules.
Els llibres i les pel·lícules. Perquè l'any 2001 es va estrenar la primera pel·lícula, però i també es va publicar el quart llibre, que és El calze de foc, i jo tinc la grandíssima sort de que la meva mare, que totes les coses bones, diríem, les he tret d'ella, sense menys tenir el meu pare, que també m'ha fet tenir-ne alguna dolenta, diríem. La meva mare em va comprar per un Sant Jordi el primer llibre de Harry Potter, quan encara Harry Potter no era conegut. I el llibreter li va dir, bueno, ha arribat això... però no funcionarà. Tremendo guanyador.
Ostres.
El llibreter, que va detectar que això no funcionaria.
Té una entrevista.
No, té una entrevista bona, si és que encara és llibreter, diríem. I jo recordo devorar el llibre, devorar el segon llibre que ja estava a la venda, el tercer també, quan va sortir, i l'emoció aquella de quan les pel·lícules, quan les estrenes valien alguna cosa, per entendre'ns, que sabies que la pel·lícula al cap de 3 mesos no la tindries a casa, a l'abast d'un botó, anar a l'estrena un divendres amb els meus pares, també hi havia algun company de classe, i veure aquell univers que tu havies devorat els llibres, veure la pantalla, jo tinc un record extraordinari. I, de fet, a la que et descuides, n'estàs posant alguna.
Som els Suplements, som a Catalunya Ràdio, estem nostàlgics i reivindiquem personatges, records, fragments, frases que ens han acompanyat.
Hi ha dues coses a Catalunya que són intocables. Intocables. És la Moreneta i el Barça.
La Moreneta i el Barça són intocables. O, per exemple, aquest moment, també.
Vostè solament no pren pastilles per veure el Barça. Jo les tinc que prendre perquè pateixo molt. Per tant, no em vingui a donar lliçons de barcelonisme a vostè a mi, eh?
També massatges i missatges.
Que jo pogués arribar a tots els socis i sòcies del Barça amb el massatge que jo volia donar.
Som-hi.
Jo estic d'acord amb mi mateix, no?
Això és important, eh? Per anar a dormir bé és important.
No sempre passa.
La il·lusió és avui dia una realitat d'un nen petit que fa 50 anys somiava i avui no somia. Aquesta nit no he somiat, però sí que m'he despertat com a president del Futbol Club Barcelona.
3:45 del matí. Va, ho deixem aquí. Hi ha alguna cosa més que voleu afegir?
Jo, per part meva, no. Estem
tots coberts.
Sort que...
Ja està.
Que aquella època l'hem passat.
3:45. Falca exclusiva i continuem la tertúlia amb el Carles Monglot, la Núria Oriols, l'Oriol Marc i la Marta Montfort. I ara tornem.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No us dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
El Suplement, amb Roger Escapa.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Homar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Homar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amb.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, Llegim en català.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Raylan Grace és l'únic supervivent d'una missió destinada a salvar la Terra. Però quan es desperta a bord d'una nau espacial, no recorda qui és o què hi fa tan lluny de casa. Ja a les llibreries i en català, projecta Hail Mary, la novel·la d'Andy Weir capaç de convertir conceptes científics complexos en una història apassionant i divertida que triomfa als cinemes.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El Ball del Sant Crist se celebra a Salomó, al Tarragonès, els diumenges del mes de maig. És un ball representatiu que té una història que remunta al segle XVI. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
Tertúlia, el suplement amb el Carles Monguilol, la Núria Oriols, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i també Pedro Sánchez, que és protagonista de tot aquest cap de setmana a Barcelona.
Os pido que hagamos realidad nuestros sueños, que nos unamos y trabajemos juntos y juntas. Y hacerlo, además, con moral de victoria, para que dentro de unos años la gente pueda mirar atrás y dijo, en Barcelona empezó todo.
Doncs a Barcelona, Pedro Sánchez, que ha fet anfitrió d'aquesta trobada de líders mundials, ha reforçat la seva posició anti-Trump. La cimera ha servit també per escenificar el degel en les relacions entre l'Estat i Mèxic. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha agraït a Espanya que reconegui els abusos de la conquesta d'Amèrica i ha convidat Pedro Sánchez al seu país.
No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria.
Bé, com heu observat el que ha donat de si aquest cap de setmana llarg, perquè va començar això divendres, avui estan de tornada cap a casa, tota aquesta operació de l'esquerra mundial, si ho deixem, o el progressisme mundial, si més no, Núria.
Sí, això és una reacció a l'ultradreta mundial, que ja fa temps que s'ha organitzat de forma transnacional. Si recordeu aquell acte que hi va haver a Madrid també, els Patriots amb Abascal, doncs, fent d'anfitrió. I aquesta moguda que organitza el PSOE, no la cimera en defensa de la democràcia, sinó el que hi va haver a la tarda on hi havia més els partits, doncs és un acte que es comença a cuinar després de les eleccions europees del 24, quan l'extrema dreta, doncs, treu el resultat millor que ha tret mai. I en aquell moment Pedro Sánchez, que dirigeix l'Internacional Socialista, i també l'exprimer ministre suec, que és el del Partit de Socialistes Europeus, doncs bàsicament creuen que l'esquerra també s'ha de començar a organitzar de forma global per aquesta guerra cultural que està fent l'extrema dreta. I a partir d'aquí, doncs, comencen a intentar unir totes les faccions, perquè això, la Internacional Socialista estava escindida amb l'Aliança Progressista, s'acaben ajuntant, els ha costat unir totes les peces, sobretot perquè han volgut agafar també representació d'Àfrica, de Llatinoamèrica, d'Àsia, i a partir d'aquí intenten, doncs, començar una ofensiva contra el que representa, doncs, Donald Trump. Què passa? Que mentre organitzen tot això, doncs, el perfil de Pedro Sánchez es va fent gran a nivell internacional, també perquè jo crec que Donald Trump cau en totes les seves provocacions, i acaba a Barcelona ahir, doncs, l'estratègia del PSOE per acabar-lo de proclamar líder suprem de l'esquerra mundial. És a dir, acaba sent el líder més reconegut de tots Segurament Lula da Silva doncs, era el que ho era en un primer moment, doncs ara ho és Pedro Sánchez, i això li va perfecte al PSOE en la seva estratègia electoral a nivell intern per intentar mobilitzar l'esquerra, desmobilitzar els votants de PP i Vox, i l'únic problema que pot haver en aquesta estratègia és que amb això s'acabi menjant també la seva esquerra, que la necessita també per poder tornar a governar.
Coincideixo totalment amb l'anàlisi que fa la Núria, i al final a Pedro Sánchez li va molt millor el front exterior que el front interior. Ell té una capacitat d'interlocució gran amb líders progressistes i no tan progressistes, perquè al final la Ursula von der Leyen, que és conservadora, també s'hi porta bé, no té una mala relació amb França. Després de superar un sotrac amb Alemanya tampoc s'hi porta malament del tot, i al final és una persona que fora és respectada i en canvi a dins doncs, passa moments de penúria per una situació de minoria parlamentària, per la incapacitat d'aprovar pressupostos, fins i tot la incapacitat de presentar-los, i ho té complicat per continuar com a president del govern espanyol. Aquesta estratègia de xocar amb Trump i els tecnooligarques, com diu la Núria, segurament el farà arrasar amb el que té a la seva esquerra, perquè és un discurs, no et diré antisistema, perquè el PSOE mai serà antisistema, però sí que vas contra el sistema imperant actualment, que és el de el gran poder que tenen les xarxes socials i els seus responsables, tu hi vas en contra, i per tant et mostres un perfil internacional molt alt, que com a molt, li pot servir per disputar la primera plaça a les properes eleccions espanyoles amb Alberto Núñez Feijóo, però mai per governar, en la mesura que, tal i com estan les enquestes, amb el PP i Vox instal·lats al voltant dels 200 escons, tu ja pots fer el que vulguis amb la Internacional Socialista i amb un fòrum progressista de caps d'estat, que no te'n sortiràs, perquè el pèndol, almenys a Espanya, està molt decantat cap a la dreta en termes demoscòpics, i en les eleccions autonòmiques que s'estan veient, en el reguitzell d'eleccions que hi ha hagut últimament, doncs evidentment la dreta i l'extrema dreta estan fortes, pacten a Extremadura, si tot va bé Andalusia tornarà a guanyar a la dreta i és probable que Vox també hi jugui un paper. Per tant, el que ha passat a Hongria, el que ha passat a Itàlia amb el vot en contra de la reforma constitucional, a Espanya això encara no ha arribat, el pèndol segurament encara no s'ha aturat, però amb ell això li serveix, per projectar-se com un líder indiscutible dins del PSOE, també l'endemà d'una hipotètica derrota electoral, ell podrà triar el futur que tindrà, i dos, lligat amb això, a Pedro Sánchez, quan no sigui president del govern espanyol, se li està posant cara de tenir alguna representació en algun organisme internacional, perquè al final el currículum el té, el carisma el té, i les simpaties d'altres líders també les té.
Marta i Carles.
Sí, jo estic molt d'acord amb l'anàlisi que han fet els companys, i a més, per il·lustrar un poc què té enfront, a la mateixa vegada que es celebrava aquesta cimera a Barcelona, es reunia María Corina Machado, la líder de l'oposició veneçolana, amb, no només amb Alberto Núñez Feijóo, sinó especialment amb Isabel Díaz Ayuso, perquè va haver una manifestació a Madrid de veneçolans, i després elles dos van eixir al balcó de la Porta del Sol a celebrar-lo, no? I a fer-se fotos juntes, i a reivindicar la llibertat, totes aquestes coses. I clar, jo vaig pensar que justament era molt oportuna aquesta imatge per a visibilitzar aquests dos models, no? Per un costat tens a Pedro Sánchez amb aquests líders internacionals, amb Lula da Silva, amb Bori, que ara ja no està al govern, també inclús amb Andami, que és un poc ara el gran actiu de l'esquerra internacional, enviant a la seva número 2 internacional, i a més enviant un vídeo per projectar-se, és a dir, una imatge molt potent. I per altre costat, no, tens a Machado, que també es va reunir amb Abascal en la visita que ha fet a Madrid, per l'altre, no? Són dos models d'econòmics, polítics i de societat que jo crec que són molt indicatius, perquè a més la pròpia Machado va rebutjar reunir-se amb Sánchez, per la qual cosa no és tant una visita d'estar ni res d'això, sinó més una aposta ideològica clara de quin és el seu model i què és el que ella defensa per a Espanya i per al món. Aleshores, jo crec que això és important, i també, com deia la Núria ara, jo crec que l'esquerra pot estar preocupada, l'esquerra del PSOE, no? Dic, l'esquerra transformadora podria estar preocupada per aquest moviment, perquè és evident el que busca el PSOE. No només està pensant en ara, està pensant en el futur i en com queda l'organització en un eventual derrota en el que guanyen les dretes i Sánchez igual se'n va o no se'n va, però ja no està a la presidència del govern. Clar, a ells els interessa especialment tindre un bon resultat electoral per a mantindre's i estar claríssimament al front de l'oposició. I clar, per altre costat, tens una esquerra que de moment no té ni líder per anar a les eleccions, que encara tampoc sap la fórmula electoral. És cert que n'hi ha algunes enquestes que diuen que, per exemple, Rufián, no?, que s'ha parlat molt d'ell, té millor valoració entre els electors progressistes que el propi Pedro Sánchez, però clar, això no servís de molt si en un moment com ara tampoc saps què va passar ahir i quin va ser la lluita que es va atindre o la fórmula clara per a les generals. Aleshores, jo crec que si algú ha d'estar preocupat per el que ha passat aquest cap de setmana, no només és la dreta, perquè Feijóo ja no és l'adversari de Pedro Sánchez, sinó és Trump, Netanyahu i la Internacional Ultra, sinó també l'esquerra del PSOE, que jo crec que s'ha de ficar les piles i ha de pensar perquè alguns líders en els que ells s'identificaven abans, com Boric, per exemple, que he citat, ara estan del costat del Partit Socialista i de Pedro Sánchez.
Montguelot.
A mi això és el que m'interessa més, no? El que deies tu una mica, Oriol, no? Fins a quin punt aquest prestigi que internacionalment és obvi que està tinguent i que va ser el primer, no?, en enfrontar-se a Trump, a dir-ho clarament, en una posició molt difícil, certament, no? Fins a quin punt això, a nivell domèstic, o a nivell de les eleccions que hi haurà aquí, en traurà un rèdit. Jo estic d'acord amb el que deia, jo penso que no li servirà per carregar-se una majoria de dreta a extrema dreta que sembla que és imparable. A nivell personal, que sortirà reforçat i probablement tingui uns objectius de liderar projectes més enllà de les fronteres espanyoles, sí. Ara, quin avantatge, entre cometes, avantatge, en traurà el PSOE d'aquest lideratge internacional que, sens dubte, té molt de prestigi per mi i ha aconseguit el que no ha aconseguit aquí a dins, no? Aquí dins d'Espanya, perquè va sobretot el problema de la seva dona amb les causes judicials que té obertes, etcètera. Aquesta és la gran incògnita, no? Jo crec que no li servirà per remuntar en el sentit de poder tornar a presidir un govern a Espanya, però el prestigi internacional que té a nivell com a líder europeu segur que en traurà un rèdit, no? Perquè al final ja sabem, les eleccions no és un concurs de mèrits, no? Si a les eleccions les guanyés qui pogués presentar un llistat de mèrits, doncs seria una cosa molt objectiva, i no ho és. Les eleccions, els resultats sempre són subjectius, tenen que veure tendències en un moment determinat, coses que passen que no s'escapen, o que s'escapen al control teòric de la persona, de la gent que es presenten a aquestes eleccions, etc. Tot és molt complex. Ara, que a nivell internacional ha adquirit un prestigi que jo crec que cap líder espanyol des de fa molt temps, si és que n'hi ha hagut algun, tenia, això és indubtable per mi.
Des del PSOE diuen que sí que des del no a la guerra han notat un repunt a les enquestes a nivell general, però sí que és veritat que no hi ha una força com per remuntar en el que és la majoria de dretes. I és que hi ha un element que és diferencial respecte a Hongria, per exemple. És que el Partit Socialista porta des de 2018 governant. Llavors, és molt difícil que agafi la bandera del canvi o de ara sí que reconstruirem alguna cosa, perquè el que hi ha ara és resultat de les seves polítiques. I malgrat que a nivell macro les xifres són molt bones, a nivell micro doncs hi ha molts problemes, començant per l'habitatge, vull dir, també tenen alguna responsabilitat amb les polítiques d'habitatge que s'han fet fins ara, si no han resolt el problema, la inflació. És a dir, hi ha moltes coses que se li poden atribuir al govern, més enllà dels problemes de presumpta corrupció, que jo crec que aquí sí que hi ha una guerra judicial en contra de Pedro Sánchez i el que ell significa en el cas, sobretot, de la seva dona.
Més enllà d'ahir i aquest cap de setmana, és evident que tota aquesta cimera hi han participat diferents líders socialistes, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha tingut l'oportunitat de saludar diversos caps d'estat aquests dies, començant per Lula da Silva també. Creieu que aquesta operació que està fent Sánchez d'intentar portar aquest cos a cos amb Donald Trump i que sigui un Sánchez contra Trump a un possible escenari electoral, Salvador Illa el pot reproduir a l'àmbit de Catalunya, que sigui un Salvador Illa contra Sílvia Orriols o contra l'extrema dreta de l'Aliança Catalana, a l'escala que pertoca a cadascú?
Jo n'estic convençut que sí, i si ens hi fixem en els missatges que envia l'equip del president a xarxes socials quan hi ha sessió de control al Parlament, fixeu-vos que Salvador Illa sempre intenta confrontar amb Sílvia Orriols. Salvador Illa sempre intenta que Sílvia Orriols quedi malament, per entendre'ns, després de les sessions de control. Per això aquesta setmana hem vist una reacció tan furibunda, en el bon sentit de la paraula, del PSC contra els regidors a Ripoll, que van permetre l'aprovació dels pressupostos, en aquest cas d'Aliança Catalana, per un tecnicisme, que al final el PSC no està a favor de Sílvia Orriols a Ripoll, això qualsevol persona de més de 10 anys ho pot entendre, però per una qüestió administrativa preferien això que no pas el circ una altra vegada d'una qüestió de confiança de l'alcaldessa de Ripoll, amb qui sempre han confrontat, però la mà dura del PSC de dir, no, i aquests dos regidors seran expulsats, a risc de que no els puguis omplir amb gent de la llista de Ripoll, a risc de carregar-te una agrupació local en un lloc tan nuclear per la política catalana com a Ripoll, això porta el segell de Salvador Illa, que no oblidem que era secretari d'organització del PSC i, per tant, sap perfectament com funciona el partit. I crec que replica una mica el model que ja va fer servir Pedro Sánchez l'any 2019 de confrontar amb Vox. Fer una mica de menys al PP i apuntar directament als ultres, presentar el PP com un partit que està segrestat per Vox. En el cas del PSC pot fer el mateix una mica, forçant una mica la retòrica, evidentment, en el cas de Junts.
És a dir, buscar aquesta centralitat al PSC que sí, pugui captar vots de Junts, però també d'Esquerra, sí, de Comuns, que qui no estigui disposada a votar a Aliança Catalana de cap de les maneres, l'alternativa útil pot ser els socialistes.
Totalment. Són dues declinacions d'una mateixa fórmula, aquell famós o jo o el caos, en un context de fragmentació tu et presentes com l'únic garant de poder governar, i jo o els ultres, que és o jo que sóc una persona centrada, o els ultres que venen. És veritat, i deies tu, Roger, que al final, quan tu portes tant de temps governant, l'entusiasme pot ser més petit, diríem, de cara a l'electorat, però en el cas de Sánchez, com que reinventa tantes vegades, també, al final ara, tu li dius a Pedro Sánchez fa un any que serà que el Donald Trump farà tuits contra ell?
És que ahir va fer un altre, tuit contra...
Va fer dos.
Sí, sí, ahir va tornar a tuitejar contra l'economia espanyola, diu que no funciona, que és un desastre. Vull dir que, clar, tot això, en el fons, continua beneficiant Pedro Sánchez cada vegada que li busca el cos a cos.
I com sempre fem aquí, jo pronostico un resultat esclatant del PSOE / PSC a Catalunya quan hi hagi les eleccions espanyoles. Vull dir, ens trobarem en xifres superiors al 20 escons, perquè el català mitjà, un president que és més o menys progressista, un president que et dona un finançament que ja veurem si s'aprova o no, un president que va contra els Estats Units, un president que diu no a la guerra, sabem que al mainstream català això funciona.
De fet, per això ve aquí a fer la cimera a Barcelona, perquè no la fa Madrid, aquesta cimera. Perquè Madrid, el clima és molt hostil.
Sí, no és d'internacional progressista.
No és d'internacional progressista a Madrid, i en canvi a Barcelona és l'únic lloc a Espanya que el PSC es pot presentar com que governa a Barcelona i a Catalunya, i Pedro Sánchez pot venir aquí i diguéssim, doncs té aquest suport, almenys en termes electorals, que fins ara han demostrat a les eleccions. Llavors, això també és una estratègia de presentar a Barcelona com la ciutat progressista després del procés, que ahir ni rastre, diguéssim, de l'independentisme.
Aquí jo també volia fer aquesta puntualització, no? La darrera vegada que va venir el Consell de Ministres Espanyols hi havia manifestacions, xiulaven i tal.
Ara l'he tret jo el procés,
no? Sí, no, però és veritat, és una realitat, és l'evolució... És l'evolució del temps, no? I al final aquí hem normalitzat que el president del govern espanyol es reuneixi amb una cimera tan important com ha estat aquesta a Barcelona. Del govern, el missatge és clar, bé, Barcelona segueix estant dins de l'estat espanyol i amb normalitat el president de l'Estat, el president del govern espanyol, ve a Barcelona i sense cap incident d'ordre públic, entre cometes, es pot dur a terme, no? Això també és un missatge que s'envia en aquest passat que molts volen molt llunyà, però que encara és recent, del que va passar amb tot el procés i de la manera que va acabar.
Això fa 10 anys, una cimera com aquesta, jo crec que no s'hauria pogut celebrar a Barcelona. No dic com algo dolent, que no s'hagués pogut celebrar, sinó que cap president del govern espanyol hauria pensat en Barcelona per fer una cimera com aquesta.
O sigui, no s'hagués atrevit a organitzar això a Barcelona.
I recordem que ahir hi havia dues persones assegudes a la primera cimera, com la de líders en defensa de la democràcia. Una és Gustavo Petro, president de Colòmbia, que va fer tuits denunciant la repressió policial de l'1 d'octubre, i Gabriel Boric, expresident de Xile, que també té simpaties per Catalunya. I Boric, crec que en aquest cas, és un d'aquells presidents llatinoamericans que han tastat les seves pròpies carns a com funciona i a quina velocitat funciona el pèndol. Hem passat d'un president progressista amb simpaties per Pablo Iglesias, una persona que aquí seria de l'ala esquerrana del PSOE, o fins i tot de Podem, o de Sumar, a que ara ha deixat un país que està governat per algú que és un nostàlgic del pinochetisme. Per tant, aquest pèndol que funciona tan ràpid, el que vol Pedro Sánchez, i ahir ho deia en el missatge final a la cimera global, diríem, la segona, la de la tarda, és que la vergonya canvia de bàndol, que és una frase d'aquelles, és un tòpic segurament desencertat, perquè no ve precisament de l'àmbit polític.
Ve del 8M, precisament.
Ve del 8M i de Giselle Pellicot, sí, i tot això, que crec que fer-ho servir és una mica lamentable, però bueno, és igual, com a metàfora funciona, de dir, potser aquest pèndol de l'extrema dreta hi ha arribat a la seva màxima velocitat, i potser han canviat les tornes. Jo no ho sé, no tinc ni idea, però és veritat que Hongria i Itàlia així ho determinen, si més no.
De seguida la Marta, qui també va piular ahir, i fins aquí l'independentisme, la mobilització, diguem-ne d'alguna manera, va ser Carles Puigdemont, que va dir batitjar de poca vergonya els organitzadors de la trobada. El líder de Junts recorda en un missatge a les xarxes que qui ara parla de democràcia es manifestava en l'ultradreta durant el procés. Marta Monforte.
Sí, jo, per contestar a l'Oriol, que plantejava, jo crec, una pregunta, no?, aquesta de o jo o el caos, no?, quan parlava de Salvador Illa. El problema que té Illa, i no només Illa, sinó també Pedro Sánchez i l'esquerra en general, és si la gent respon el caos, és a dir, aquesta estratègia de presentar-se com l'antítesi de l'altradreta està molt bé, però s'ha d'arribar més enllà. És a dir, la por cap a Aliança Catalana, cap a Vox, cap a les opcions més radicalitzades del que n'hi ha ara en espectre polític, no servís. Ja està clar, va servir a 2019, però fa falta més coses. La gent necessita certeses i alternatives clares. I és difícil presentar-se en unes eleccions en les que tu portes ja 8 anys governant i només amb un missatge de que estic així i que no vinguin els ultradretistes, perquè, clar, el país s'enfonsaria. Jo crec que Sánchez ha de ser més valent, prendre més decisions importants i, per exemple, resoldre una qüestió que no s'ha resolt, i ell va dir que aquesta seria la legislatura de la vivienda, i això encara no ha passat ni s'ha resolt, i no han hagut cap tipus de mesura clara ni contundent contra l'especulació i contra el model que estem vivint en els últims temps. Aleshores, jo crec que està molt bé fer aquestes coses a nivell simbòlic, però la gent necessita polítiques i certeses clares, i crec que per molta retòrica que es faci no ho estan fent, o no ho estan sabent fer o comunicar cap a fora. I també així n'ha vinculat el que deia la Núria dels microdatos, no? La macroeconomia va molt bé, però la gent no sent aquesta certesa a casa. Aleshores, jo crec que han de fer coses per a visibilitzar que n'hi ha molta diferència entre que governa l'esquerra o el centre-esquerra i la dreta o l'altra dreta, no?
És que per mi la paradoxa és que Pedro Sánchez, o l'esquerra, en aquest cas a l'Estat, es presenta com el garant de l'estatus quo, perquè el missatge és no voteu a la dreta i a l'extrema dreta perquè hem de preservar el que hi ha. Que sí, però si no dones una millora o una alternativa que suposi una millora de les condicions materials de la població, doncs molta gent acabarà preferint l'extrema dreta perquè no veu aspiracions properes. Això ho lligo amb el cas dels joves. És a dir, no pot Pedro Sánchez pretendre remuntar les eleccions dient és que hem de preservar l'estatus quo, quan en l'estatus quo a molta gent no li va bé, perquè qui vota l'extrema dreta no són només els rics, en el cas de Vox. Si mires la corba en relació a la renda, fa una U, que és els més rics i segurament les classes més baixes, perquè és una qüestió de condicions materials, i el perill del PSOE és que s'acabi convertint com en un partit que abandera el progressisme, però en realitat, quan són les polítiques que ha d'aplicar, doncs no arriben a qui diuen que representen quan fan bandera de ser l'esquerra.
Això és exactament, sí. Així. Perdona, Carles.
No, digues.
No, això va passar a Andalusia, les primeres eleccions on entra Vox l'any 2018. Vox entra allà on hi havia rendes baixes i tradicionalment caladero de vots, primer dels socialistes i després d'Unides Podem. Quan el 2015 els ajuntaments del canvi, liderats per gent que ara podíem estar a l'òrbita de Sumar i de Podem, tot això s'acaba al cap de 3 anys. I després hi ha excepcions com a la Colau a Barcelona, per exemple, però l'estratègia aquesta de l'extrema dreta francesa d'entrar als barris i començar a parlar-li als joves que tenen una vida objectivament pitjor que la dels seus pares, l'esquerra ha deixat d'oferir esperança i, com deia la Marta, el caos fa molta menys por perquè el dolentisme, diríem, de l'extrema dreta ja no fa por. La gent reivindica ser d'extrema dreta. La gent que vota Vox ja sap què vota. Sap que vota els nostàlgics del franquisme, i això és terrible perquè és un desvergonyiment d'algú que ho acabarem pagant entre tots.
Sí, i és que aquesta és la gran diferència que jo sempre he dit, és el que ens ha d'alertar. A les primeres eleccions democràtiques, quan hi havia partits franquistes, Força Nueva o Aliança Popular, volien arribar al poder una altra vegada i no se n'amagaven que era per la via militar. Defensaven el cop d'estat, ara no. És que ara l'extrema dreta arriba democràticament i, per tant, ens hi posem amb un pla de superioritat moral, que jo rebutjo totalment, de dir el meu vot, com que és progressista, val més que el teu perquè tu votes a Vox, i això no es pot fer, perquè tan democràtic és un vot com l'altre, i si no ho entomem així, tindrem un problema. I el segon problema que tindrem és què passarà a les eleccions a casa nostra municipals, perquè ara ja sabem que PP i Vox pacten. Pactarà Junts per Catalunya amb Aliança Catalana? Alguns alcaldes o candidats a l'alcaldia ja sabeu que han començat a posicionar-se que, per què no, mirem si es pot fer puntualment en aquest poble, en aquest altre. Això s'ha de veure també, perquè jo no descarto que ens emportem sorpreses en quant a que potser regidors de... o anava a dir concejals, són regidors de Junts, potser preferiran fer alcalde a algú d'Aliança que no algú del PSC.
Amb la diferència que en el cas dels ajuntaments pot ser alcalde la llista més votada sense necessitat de tenir una majoria d'investidura.
Amb una abstenció, per exemple.
Però és que això precisament pot beneficiar alcaldes de Junts que fins ara doncs, eren la llista més votada i un pacte d'esquerres els desbancava de l'alcaldia. El fet que hi rompri Aliança Catalana pot ser que faci impossible el pacte alternatiu i que governi la llista més votada. Jo crec que això que apuntes pot passar en alguns municipis, Junts té un debat no resolt en aquest sentit sobre què fer o no amb Aliança Catalana, però jo tinc la tesi que en el cas de les eleccions municipals, tot i que hi haurà una irrupció de l'extrema dreta més enllà de Ripoll o els municipis en què estan ara representats, que són molt pocs, perquè és cert que anirà de menys a més, perquè així ho diuen les enquestes, jo crec que en el cas d'Aliança tampoc serà tant a les municipals, perquè a les municipals es vota molt la persona, hi ha molts alcaldes consolidats arreu del territori, i crec que seria el resultat d'Aliança pot ser molt millor en unes eleccions al Parlament, en què hi ha menys lideratges consolidats en aquest sentit, o menys visibles. En el cas de Junts, doncs Puigdemont continua fora i Esquerra doncs està reconfigurant amb Junqueras. Que a les municipals doncs, podem veure que hi ha un bon resultat d'Aliança, però no sé si tindrà moltes alcaldies, perquè té un problema a l'hora de buscar candidats. És a dir, quan surt un partit nou, el risc del partit nou és que doncs, atragui doncs, gent que potser no acaba de ser del tot presentable en moltes ocasions. Llavors veurem quina és el seu resultat, perquè a Barcelona no han trobat candidat, per exemple.
3 minuts per arribar a les 10 del matí, ho hem de deixar aquí. Marta, tens alguna cosa més a afegir? Molt curt, sisplau, és que fa estona que no
sí,
tens.
Només per reivindicar aquesta idea de la Núria, a això li està passant actualment, per exemple, a Vox, que no ha trobat candidats en Extremadura i per això ha ralentitzat el pacte amb el PP, que no tenen gent per ocupar llocs de poder, no?
Marta Monforte, Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols. Moltes gràcies. Bon cap de setmana, bon diumenge.
A vosaltres,
bon diumenge.
Moltes gràcies.
Pausa, notícies de les 10 i la setmana tràgica de l'Ion Sindreu i el Toni Rodon i després Quimi Portet. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Al arribar a la residència, Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i bastondeoro.com.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. A mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Què passaria si les dones deixessin de sostenir el món? Font d'Aranya, de Nerea Pallares. Un homenatge a l'amistat femenina i a la vida petita. Font d'Aranya, una novel·la de Periscopi.
L'Estat fa un pas endavant en la regularització d'immigrants.
Espanya és la millor opció, perquè arribes aquí i pots aconseguir els papers en 2 anys. Crec que al Regne Unit i a altres països això és impossible.
Un debat obert que redefinirà el país.
El que s'acaba donant és una guerra entre pobres. I aquí és on sorgeix el vot cap a l'extrema dreta.
Regularització ja!
Sortir dels marges. 30 minuts. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Que la cuina catalana hagi de desaparèixer o no en els pròxims anys, doncs és una cosa que ja la veurem.
Miquel Bonet, una de les plomes més esmolades del món gastronòmic, a la taula del caníbal.
La moda, per exemple, de l'esmorzar de forquilla, abans que la pervertim, són mostres de que no tot està perdut i que es podria recuperar. Si això serà un cant del cigne o un miratge, o acabarem morts també des d'un punt de vista culinari, doncs el temps ho dirà. Jo l'únic que demano és no veure-ho i que passi d'aquí 30 anys.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.